Doncs mira, anem a buscar avui el Dia Mundial, que ja et dic que al nostre col·laborador, el Cristian Didier, li agradarà. Avui és el Dia Mundial de les Llegums, que per cert, són ben bones i moltes, moltes les trobem de proximitat. I per tant, ja ens van dir que, home, això del superaliment no és una cosa que s'hagi de dir així, però que és un gran aliment. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
A COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Divendres a 10 de febrer del 2023, hores d'ara amb 6 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem tornat a baixar sota zero a la major part del territori lleidatà. De fet, a Lleida ens hem quedat a 1 sota zero, a 1,5 sota zero a Mollerussa, 2 sota zero a Balaguer, 3 sota zero a les Borges Blanques, a Tàrrega s'han quedat a zero, a Cervera un grau positiu, a la Seu d'Urgell 6 sota zero, Trem i Solsona 4 sota zero, a Sort, Viella i al Pont de Suar 7 sota zero, a Martinet 9 sota zero i a la Cota 2.400 de Portainer han tornat a quedar-se als 10 sota zero. Amb nosaltres està ja l'Armando Álvarez, amb ell parlarem d'aquesta previsió meteorològica de cara al cap de setmana. De seguida farem una repassada a la darrera hora informativa també. Escoltarem el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez i parlarem de cinema, que també tenim els Goya amb la Laura González, el divendres de cine. A partir de la una, doncs, estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, amb una nova entrevista, i a partir de dos quarts, l'Espai Groc, on ja saps que, vaja, et compliquem l'agenda, però te la compliquem de bona manera perquè t'oferim tantes opcions, tantes activitats per fer de cara al cap de setmana que a vegades és un mal de cap, un trencaclosques, eh? Poder anar tot arreu. I si hi ha alguna cosa que es fa a l'aire lliure, doncs la previsió meteorològica és essencial. Almenys sempre ens agrada saber quin temps farà. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Bueno, estem a divendres, sí, portes d'un cap de setmana. Em sembla que el temps està bastant estable.
Sí, sí. Tranquil·litat atmosfèrica. Ens ha arribat un anticicló. Ara mateix tenim 1.040 mil·libars que dins del baremo de pressió atmosfèrica és molt alta. La pressió tenim pressions altíssimes. Estem com comprimits, com si ens ventassin cap avall, no? Uh-huh. Amb la qual hi ha immobilitat atmosfèrica, és a dir, no es remena l'aire, no fa vent, no hi ha fluxos de vent, amb la qual durant les nits asserenades, pues se refredarà, baixarà la temperatura sota zero tot aquest cap de setmana i perquè l'estabilitat continua com a mínim fins dimarts, doncs haurà fred durant les nits, gelades, sobretot cada dia més baixa les temperatures a les fondalades dels valls del Pirineu i del Prepirineu, i durant el dia cada dia s'anirà enfilant un grau cada dia, partint de valors una mica baixos de 8, 9, 10, 11 que podem tenir avui, i a partir de demà un grau més, diumenge altre grau més, dimarts, fins a arribar dimarts que arribarien a temperatures fins i tot suaus al centre del dia. Tranquil·litat, immobilitat, sense vents, vull dir, hem d'anar a primera hora molt abrigats, després a migdia, com no fa vent, amb 10, 11, 12 graus ja s'està prou bé, i a les valls i al Pirineu, ahir és on se notarà més l'ascens de temperatures durant el migdia.
Durant el dia, sí, sí.
Migdia.
Sí.
Després no, vull dir, hem d'anar traient i ficant roba, i bueno, ideal per sortir al camp o caminar damunt de la neu a les estacions. A vegades penso que no cal anar a esquiar, també se pot anar a caminar.
Evidentment.
En raquetes de neu, si vols trepitjar la neu. Un temps tranquil d'hivern, sí, normal, sí, sí. Sense massa fred tampoc, només de matinada a matí.
Armando, què diu la previsió a mig termini?
Pues que podria haver un canvi a partir de dimecres, potser a final de dimecres o dijous, amb noves precipitacions. Està sent el mes de febrer una mica més actiu de lo que és normal, perquè el mes de febrer, històricament, climàticament, en mitjanes de 30 anys, pues és el mes que menys plou. Uh-huh. Encara no ha plogut prou, sobretot a les comarques
no
de Lleida.
No massa.
Però bueno, igual se presenta una... Hi ha unes previsions a molt llarg termini, que són 3 mesos, que podia ser la primavera més moguda, amb més desfilada de borrasques, i podia ploure més d'una manera global a la península Ibèrica. Quan empleo la paraula global, no vol dir local.
No, és local.
És a dir, que globalment sí que ploure més a la península Ibèrica, però després cada indret plourà de manera diferent. A vegades en la transmissió de la informació meteorològica, pues clar, com ha de ser curta, pues tenim que generalitzar i després cada persona pues ho percebeix, té la percepció que és diferent de lo que han dit, no? Perquè a ell individualment li ha afectat de manera
clar,
diferent.
Clar, clar, clar.
És aquesta la variabilitat que n'hi ha.
Doncs escolta,
el cap de setmana, excel·lent.
Anem a gaudir del cap de setmana, les coses com siguin. Armando Álvarez, cuida't, una abraçada.
Bon cap de setmana a tothom.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant de successos i de la xarxa viària lleidatana, que per cert, hores d'ara el Servei Català de Trànsit no informa de cap anomalia a la xarxa de carreteres de Lleida. Però és que a Balaguer van enganxar ahir un conductor que ha donat una de les taxes d'alcoholèmia més altes, almenys dels darrers anys, o que hagin transcendit. Concretament, l'infractor va donar 2,11 mil·lígrams per litre al test, 8 vegades més que el màxim permès, pràcticament 9. A més a més, també va donar positiu en 4 substàncies estupefaents en la prova de drogues. Home, si després de tants anys en el que ens han avisat tant que quan es condueix s'ha d'estar en perfectes condicions, que a més no t'has de distreure i que has d'estar atent al que fas, jo ho sento, que una persona amb aquesta quantitat d'alcohol, per molt que ella, la persona digui no, és que jo vaig bé perquè a mi m'afecta diferent, ho sento molt. Perquè afortunadament el va interceptar la Guàrdia Urbana quan anava fent esses pel mig del carrer. Se li devia de moure les línies del carrer, se li movien. Però, igual que el va enganxar a la Urbana, hagués pogut atropellar algú. Igual ni se n'hagués assabentat. Ho sento, jo, en aquests casos, jo crec que s'hauria de ser bastant més dur amb les sancions, no econòmiques. Potser començar... No sé, però donar-se compte que quan un toca un vehicle has d'estar en perfectes condicions, si no, malament, que després passen aquestes històries. Això va passar aquesta setmana a Balaguer, però que en tenim casos a tot arreu. Més històries. El Departament d'Acció Climàtica investiga un possible cas de grip aviar en una granja d'indiots d'Arbeca, a les Garrigues. Falta ara la contraanàlisi del govern espanyol per confirmar el primer anàlisi positiu fet per la Generalitat. Aquest positiu obligaria a sacrificar les aus de les explotacions que hi ha en un radi de 3 quilòmetres. El departament es reuneix amb el sector a la seu que té a Lleida i en aquesta reunió, presidida per la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, hi ha també membres dels sindicats agraris i de la subdelegació del govern espanyol. L'últim cas en una granja va ser el 2017 a les comarques gironines i en aquell cas afectava ànecs d'engreix. Veurem com acaba tot plegat. Per cert que a la ciutat de Lleida el jutjat social número 2 ha condemnat el Parc Científic de Gardeny per acomiadament improcedent i dona 5 dies per readmetre el seu antic lloc o per indemnitzar la treballadora amb 37.542 euros que va ser acomiadada al març del 2022. La sentència arriba després que l'11 d'abril l'empleada presentés una denúncia per l'acomiadament en la qual reclamava que se la declarés empleada fixa o indefinida davant del que considerava un abús de contractació temporal. La sentència detalla que la denunciant va començar a treballar per al parc el 2009 i que el passat 11 de març el seu gerent, Miquel Aran, li va comunicar l'acomiadament per videoconferència al·legant causes econòmiques i organitzatives atorgant-li una indemnització de poc més de 20.000 euros. I s'han posat en marxa ja des de la Generalitat, han vingut a dir-nos que construiran un nou equipament a Lleida. La veritat és que no està malament. Fa tant temps que no es feia, que estem desentrenats, però ara sí que ens diu que Salut construirà en un solà de la zona de Copa d'Or un nou edifici polivalent que es destinarà a usos sanitaris. Les obres, que compten amb un pressupost de 18 milions d'euros, s'iniciaran el 2024 en un terreny de 7.800 metres quadrats cedit per la Paeria de Lleida i que està ubicat a l'avinguda President Josep Irla. Ho han anunciat avui divendres el conseller de Salut, Manel Balcells, que espera que l'equipament entri en funcionament l'any 2025. El nou edifici polivalent acollirà el cap de Cap Pont, ja que l'edifici actual ara s'han adonat que ha quedat petit. Si és que normalment, depèn de l'hora, hi ha més gent a fora fent cua que a dins. I, però ja veieu les dates, 2024, entrarà en funcionament 2025, estem al 2023, eleccions al maig. Repeteixo, no estem acostumats que vinguin a anunciar tantes construccions des de la Generalitat a la zona de Lleida. O s'han perdut, o és que alguna cosa no els hi quadre de cara al mes de maig. Això és personal, això és presumptament. Podem pensar el que vulguem, podem dir que tocava i ja està. Però, escolta, benvingut sigui. Va, que acabem amb la notícia econòmica del dia. Els vehicles de renting d'etiqueta C i Eco han incrementat el seu preu en un 18 i 14% respectivament des de la pandèmia, el que ha suposat una despesa addicional mitjana de 50 euros al mes en la subscripció, segons les darreres dades de la plataforma Idoneo. A més, el pes dels vehicles amb distintiu Eco a la flota d'aquesta empresa ha assolit el 36% el 2022. I és que ja sabeu, com comencin a entrar en funcionament les zones de baixes emissions, doncs els que no tenen etiqueta res, i els que sí, doncs a partir de la B, ull, perquè la següent a caure serà aquesta.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Doncs apa, que ja està amb nosaltres l'Andrés Rodríguez, que és el redactor en cap del diari La Mañana. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, hoy ya.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, contemplando trabaja que esta madrugada me he enterado.
¿Ah, sí?
Sí, el compositor Burr Bacharach.
Es verdad, sí,
94
sí.
Tacos. Yo más que nada porque me gustaban mucho los Carpenters, y una de las composiciones que cantaban, la del Close to You, sí, cerca de ti, es compuesta por él. Y luego también hizo alguna cosilla para Aretha Franklin y alguien más.
Sí, sí, además era el típico cantante norteamericano, hacía la típica música de Norteamérica. Bueno, 90 y pico años. Oye, otro, al Gran
94.
Hotel.
94, uh-huh. al Gran Hotel.
En fin, bueno, va, explícame. ¿Tenemos propuestas para ir a ver música en directo?
Vamos a ver música en directo y mucha, porque hasta se ha apuntado el Zappa esta noche con un trío que hace una revisión musical de La Bella y las Bestias.
Ah.
Bueno, resulta de que la cantante chilena Olga Chacón Achón está por aquí y se ha juntado con The Chaplin Brothers, que no son ni más ni menos que el experimentado y veterano ya músico leridano Luigi Sierra, junto con su inseparable guitarrista Gerard Onsins, y bueno, se han juntado para hacer un único concierto en Europa.
Bueno.
Esta noche a las 10:30, taquilla inversa, también se apunta el Zappa a la taquilla inversa, y ahí, bueno, pues ahí estarán haciendo de las suyas, o sea, será divertido como mínimo.
Bueno, pero único concierto en Europa, ¿eh?
Exacto, sí, sí.
Hombre, esto queda bien, ¿eh?
Claro. ¿Y qué tenemos más? Tenemos a La Primavera, que presenta a dúo Tú que enciendes el caos en el Antares, hoy a las 10:30 también, taquilla inversa. Está trabajando este grupo, está basada las canciones en la obra y vida de Mar Martínez, que es la propia cantante, una autora feminista de voz sensible. Sí. Y tenemos un pequeño festival Fest Pop en el Café del Teatre, también esta noche a las 9, por 15 euros, en el que estarán las bandas barcelonesas Amor Propio, que acaba de salir hace unos años, y ha debutado con su disco, que estarán abriendo para los ya legendarios casi, Los Fresones Rebeldes.
Ah, vaya, es verdad, Los Fresones Rebeldes.
Sí, estos se han separado, se han vuelto a juntar, bueno, yo qué sé, pero siguen triunfando en México, es increíble, los uh-huh. quieren mucho allí en México. Y acaban de sacar un EP que se titula Amor y Tonterías, con 4 canciones, algunas de ellas encantadoras, hay que decir, uh-huh. como Tú y Yo, Un Barco y El Mar, y al título ya mola. Y bueno, ¿qué decir de esta gente? Los Fresones Rebeldes es asociarlo a su canción que pegó el pepinazo, que se llamaba Al Amanecer.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y que siguen ahí, que queríamos de que no estaban.
Además, yo recuerdo cuando salieron, estamos hablando del 2000, creo.
Sí, salieron en el 95.
Sí, pero yo los conocí en el 98, 99, 2000,
sí,
por ahí va.
Fue cuando sacaron el Al Amanecer.
Sí, señor, con Subterfugio Records.
Sí,
Subterfugio Records, sí, señor. Vaya, pues nada.
Bueno, Luego tenemos a esa que siempre decimos, hostia, la banda de Jonás.
Sí, señor, la banda de Jonás, que ya te digo que uno de los miembros es colaborador nuestro en el programa de las nuevas tecnologías, David Casero.
Sí, bueno, sí, ¿quién? ¿Uno de ellos?
Sí, David Casero.
¿David Casero? Sí. Uno de los guitarristas,
sí,
son
señor.
Cuatro guitarristas.
Bueno.
Porque es un sexteto, se ha consolidado como sexteto, y bueno, y me han dicho que está ofreciendo una media de 8 o 10 bolos anuales, y precisamente esta noche actúan a las 11 por 10 euros, en el 18 aniversario de la Boite.
Claro, bueno, están en su gira europea también, ¿eh?
Sí, exacto. Estos hacen versiones de pop rock, pero especialmente de grupos de indie, sí, pop español, como Vetusta Morla, Viva Suecia, León Benavente, Sidoní, Lori Meyers, en fin. Si os queréis ir a las NIS de Taberna del Arca de Almacellas, está el polifacético artista de Barcelona, Kiko Palomar, que bueno, que dicen que él dice de que aún no me han descubierto y tiene 60 y tantos años. Ah. Es ni más ni menos que uno de los fundadores de la Fura del Sbaus.
Vaya,
en el 79.
Mira, imagínate.
Y también estuvo con la tribu de Santi Arisa, o sea, que no es un cualquiera.
No, además ya sabe de qué va la historia.
Sí.
Bueno.
Tenemos más música, en el Antares el sábado a las 10:30 será el turno para Merit Fernández, una compositora versátil y autodidacta que se estrena. Y el domingo a las 8 queda reservado para Cantivers con sus cançons a tot versos a tot ritme, que son los hermanos Masip, Esther y Pep, que ella aporta los poemas y él les dota de música, que ya están haciendo, bueno, están arrasando por donde van, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Luego tenemos una cosa muy peculiar en el sábado en el Café del Teatre, que se llama Electro Show, que son tres tributos a tres pilares de la música electrónica. Bueno, de la escena electrónica, a mí no me gusta asociar música y electrónica. Pero están interpretados por la banda Green Covers en directo. O sea, que no es una sesión de DJs. Y tienen 40 minutos para cada uno de los tres grupos. ¿Qué grupos son? Daft Punk, The Chemical Brothers y The Prodigy. Casi nada. O sea, que esto también es interesante.
Ojo, ¿eh?
Porque verlo en vez de pinchado, viendo a los músicos ahí, vale, que te pego, ya es otra historia.
Vaya que sí. Bueno, pues
y
ya veis, ¿eh? Sí.
Terminamos ahí en el Café del Teatro el domingo, que estarán haciendo doblete, pero ya estuvieron el miércoles también, de New Orleans Jazz Band, que bueno, que estos son los que se desdoblan como los rebeldes del swing, y el domingo pues hacen el Bermuda Jazz musical.
Muy bien. Bueno, pues ya veis, ¿eh? Que hay muchas propuestas, ¿eh? Cada vez más, ¿eh? La verdad es que estoy contento, ¿eh? Cada vez más. Y esto es bueno porque al final tú escoge la que más que te conviene, ¿eh? O sea, hay mucha variedad,
bueno,
que es la gracia.
Y si quieren cantar todos como están ustedes, que sepan de que el Fofito ha instalado ya el circo, Viva el Circo aquí en
sí,
la
señor, pero el Fofito, el de verdad, ¿eh?
El Fofito, sí, el
señor.
Auténtico. Con su hija, la Mónica Aragón.
Sí, señor. Cierto. Bueno, Andrés, venga, va, que ahora viene una de las partes más queridas y esperadas, ¿eh? El melo malo de Andrés Rodríguez. A ver, ¿cuál es el melo malo de esta semana?
En estos tiempos en los que la música no recibe el culto que se merece, por esas basuras latinas y demás reggaetones insulsos, es bueno recordar la gran función que tuvieron las discotecas en la segunda mitad del siglo pasado. Todo comenzó en los años 60 con la difusión del rock and roll desmenuzado en pop y rock, que impulsó una cultura juvenil que encontró en la discoteca ese lugar de ocio de los jóvenes. En la década de los 70, las discotecas se impusieron como institución de la vida nocturna, asumieron un papel social más relevante, se transformaron en el lugar de quienes querían darse a conocer y en el escaparate de la moda de la calle. En aquella época surgieron en la ciudad que compartimos el Chupete, el JG, el Suracans y de una manera muy especial el Bus, que situada en el sótano de la estación de autobuses, se convirtió en una auténtica escuela de melómanos en general y de rockeros en particular. Hoy en día hubiera sido imposible abrir un espacio como ese por las normativas vigentes, y de hecho sufrió un incendio de cuyas cenizas resurgió ya rebautizada como Magic Bus, tomando el título de la famosa canción de los Who que reflejaba esos viajes a la India. También aparecieron el Jokers, más tarde convertida en la Wonder, donde pudimos saborear los primeros conciertos internacionales en vivo, el Happy Rock de la carretera de Fraga y el Big Ben, ya concierto sabor a sala de fiestas y donde ilegales grabarían su disco en directo. El Trident se inauguró en 1978 y fue otro bastión importante que luego tuvo relevo como Melody y en actualidad es La Boite, que todavía mantiene aquella vetusta esencia tan encantadora. En los 80 la música house fue sustituyendo al fenómeno disco y acorde con el nuevo ambiente industrial de la época. Muchas discotecas pasaron a instalarse en almacenes y polígonos. En los 90 se mantuvo el techno, traducido en máquina y bacalao, que llevaron al suicidio a los pocos discos que se mantenían. En el nuevo milenio, otras alternativas de ocio han robado el protagonismo a las discotecas y por eso muchas de ellas han cerrado. Personalmente, me quedo con las discotecas de los 70, cuando tenían el mismo uso que las bibliotecas, aunque cambiando los libros por discos. La inmensa discografía que he ido coleccionando con los años parten de los grandes momentos vividos en el bus, donde además de desgreñarnos con el rápido, también disponíamos de media hora de lento para intentar bailar con esa chica que tanto nos molaba. Eran otros tiempos, tal vez más felices o no, pero tiempos de discoteca. ¡Oh, yeah!
Ya tienes razón, ya. Pero es curioso cómo se ha perdido esto, ¿eh?
Sí. Mira que era bonito, ¿eh? Aquello.
Sí, la
estábamos
verdad.
Estábamos esperando toda la semana para ir el fin de semana a la discoteca, encontrarnos con nuestros colegas
sí.
y ver a la chica aquella que
sí,
te gustaba
claro.
para bailar.
Es que esto que ahora, bueno, se tiene que ir con mucho cuidado porque vigila cómo hablas,
ahora,
cómo tocas o cómo
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Hostia, entonces no sé. A ver, de mala gente ha habido siempre, ahora y antes, ¿no? Pero en general, oye, no sé, era una manera de interacción social, yo creo que muy aceptable.
Muy interesante, además.
Pero es verdad que las discotecas llegó un momento en que se hicieron macro discotecas, entró otro tipo de música y tal, y cayó su popularidad, y fíjate que prácticamente han desaparecido, ¿eh? Ese concepto.
Yo creo que si se volviera a intentar esa fórmula, yo creo que triunfaría, ¿eh?
Pues no sé.
Porque hay mucho nostálgico y hay gente que no conoce esas historias, y al conocerlas yo creo que sí, porque...
Eso tienes razón. Eso tiene razón, no sé, a ver si hay algún valiente que se anima y todos empezar. En fin, Andrés Rodríguez, buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja amb aquesta sintonia saps que tot seguit parlem de cinema, tenim cartellera per estrenar aquesta setmana, però més cosetes, eh? Divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè a més tenim força coses per parlar. La sintonia jo crec que ja la reconeixeré, la que ve després d'això, però abans... Has pogut anar a veure alguna pel·lícula d'aquelles que tenies marcades?
No.
No.
No, però he de dir... Bueno, ja ha acabat la sèrie de Willow.
Ah. I què tal?
Bé. Vull dir, a veure... No promet res que no compleixi, és una sèrie de fantasia, acaba, la temporada acaba i diuen, sembla ser que hi haurà dues temporades més, és el que deixen intuir amb una escena postcrèdits.
Bueno.
Ara se'm fa... Me fa pal, eh? Fer dues temporades més. Havia vist una i no ha complert les meves expectatives.
Clar.
Però, clar, les meves expectatives es creen altíssimes, jo ja ho saps.
Aquí és el problema de les expectatives.
Sí.
Bueno,
sí,
escolta, sí. Que estarem a l'any 2023.
Sí.
I això vol dir que...
Que fa 25 anys que van estrenar Titanic.
25 anys?
Sí.
Si abans del 2000?
Sí, sí, diria que sí.
98.
Mira, imagina't.
25 anys del Titanic del DiCaprio, per entendre'ns, eh?
Sí, de James Cameron. Sí.
N'hi ha hagut molts de...
Sí, que per cert, li van fer una entrevista a James Cameron fa poc i va dir que efectivament, Jack hi cabia amb aquell taulell.
Veus?
Veus?
És el director. Haver-li dit que pugés?
Jo no el vaig entrevistar.
Home.
Ah, vale.
Claro, haver-li dit... És el director de la pel·lícula.
Pues
haver-li dit que pugi. Bueno, en fi, com que és el 25 aniversari, suposo que ho estan celebrant d'alguna manera.
Pues mira, ho estan celebrant projectant la pel·lícula a sales de cinema de nou, però en format 3D.
Ah.
Per si teniu curiositat de veure que...
Jo conec gent que Titanic la van a veure una i una altra i una altra i una altra vegada, eh?
Bueno, pues mira...
No series tu?
Jo tinc curiositat per saber si... Jo és que la tenia a casa. La vaig agafar en VHS.
A veure, Laura. O sigui, la gran defensora del cinema. Pantalla gran.
Ja, bueno, però...
Però vas anar al cine o no?
Claro, la vaig anar a veure una vegada al cine. Als Lumière, vaig anar.
Sí, als Lumière, sí.
Allí vaig anar.
Jo conec gent que hi va anar... O sigui, cada setmana durant un mes, ben bé, 3-4 vegades a veure la mateixa pel·lícula.
Imagina't.
La cançó era molt maca,
La cançó del James
de la Celine Dion. James Horner,
sí, la de la Celine Dion, és la que cantava, però la banda sonora és del James Horner.
Sí, però la que... la de la Celine Dion.
Molt bé. My heart will go on.
Ah, això mateix. Vinga, i això vol dir... ja sabia jo que sortiria d'aquesta sintonia avui. Vinga, això és el La La Land i ara ja m'ho he après, ja veus que m'ho sé de... ara ja m'ho he après, és el La La Land. I això vol dir que anem a parlar de Catifa Vermella.
Home, sí, perquè tenim aquest cap de setmana, el dissabte, a Sevilla, la gala dels Premis Goya.
Que, has fet aquí una...
Sí, jo sempre faig porres, ja les faig contra mi mateixa. Saps?
Ah, contra tu mateix.
Sí, ja bueno. No competeixo amb ningú. No.
Bueno, va, anem a repassar les més principals, va.
Mira, doncs les categories... Bueno, jo t'he dit que la favorita és Asbestas, que és la nova del Sorogoyen, que lidera pues, la cursa amb 17 nominacions.
Caram.
En segona posició està Modelo 77 amb 16 nominacions i després hi ha Alcarràs i Cinco Lobitos amb 11 nominacions.
Déu-n'hi-do.
Llavors, a millor pel·lícula, o sigui, les grans categories les dic totes les que estan nominades. La millor pel·lícula està nominada Asbestas, Alcarràs, Cinco Lobitos, La Maternal, que és la segona pel·lícula de la Pilar Palomero, i Model 77. Uh-huh. A millor direcció, més o menys, està...
Sí.
L'única que ha caigut és Cinco Lobitos, perquè la directora és Novell, llavors està nominada a la direcció Novell, però les altres són la Carla Simó per Alcarràs, el Rodrigo Sorogoyen per Asbestas, la Pilar Palomero per La Maternal, Carlos Bermud per Mantícora, tant l'actriu que fa de mare com l'actriu que fa de filla,
Laia
Costa com la Susi Sánchez, estan espectaculars, les dues se fan tota la pel·lícula de Cinco Lobitos entre elles dos.
Però no li donaran a l'actriu de En los Márgenes?
No.
Per què no?
Perquè no, perquè...
Però és la més famosa, és la que en sap més, no?
Bueno, però Penélope Cruz té molts premis, no li cal un Goya a la millor actriu secundària del 2023, no li cal.
Però si és la que ho fa millor...
No, però no és la que ho fa millor.
Val.
Segur, no he vist En los Márgenes, però Susi Sánchez té un magnetisme i t'atrapa a dintre la pel·lícula, vull dir... vols que sigui la teva mare, després de veure...
Vale.
Vinga, d'actriu revelació, aquí no ho sé en qui li donaran, és possible que, bueno, aquí no sé, és que no sabria mullar-me. A Laura Galán, per Cerdita, vinga, va, me l'apunto, va.
Tu vas marcant.
Jo vaig marcant, de mi doctor revelació, pues potser li donem alguna cosa d'Alcarràs, la veritat.
Home, la veritat és que aquests sí que s'ho mereixien més, bueno,
perquè
més,
no eren...
perquè no són actors.
Exacte. Pues mira, d'Alcarràs estan nominats Jordi Pujol i Albert Bosch, però no sé en quin dels dos.
Mm-hmm.
Venga.
Venga.
Pues jo apunto a Albert.
Vale.
Dale. Guió original, jo crec que li donaran a Cinco Lobitos, perquè té un guió espectacular.
Mm-hmm.
Després millor guió adaptat... No ho sé, aquí sí que vaig... Jo crec que potser a Fran Araujo, Isaac Campo i Isaac i la Cuesta per Un any o una noche. Un any o una noche és aquella que us vaig explicar fa poquet, que van estrenar fa poc, sobre els supervivents a l'atemptat de la sala Bataclan de París.
Sí.
Vale.
Bueno,
després ja tenim millor direcció de producció, millor muntatge, millor disseny de vestuari, millor maquillatge i peluqueria... Bueno, les diferents categories que, la veritat, no sabria... O sigui, són tècniques i ara per ara... Pues...
Jo sempre acabo mirant la millor pel·lícula d'animació.
Sí.
No en conec cap. Bueno, el Tadeo Jones 3, però no l'he vist. A priori, si miren quina ha sigut més coneguda, suposo que serà aquesta, però no...
No ho sé què dir-te. Jo voto per Unicorn Wars. Doncs
pues vinga.
Dale, paí. Tot i que Black is Belsa, dos, també. Però, va, jo diré Unicorn Wars.
Bueno, total,
¿vale?
que no... Que ja veuràs si farem aquí el pleno el 15 o no.
Ah, per cert. Aquesta setmana he vist El sostre groc.
Ah, l'has vist al final?
Sí.
I què tal?
Pues bé, la veritat és que esperava més marro, però no, està tot ben explicat.
Està molt bé.
Sí, està molt bé.
Bueno.
De fet, li donaran el premi a millor documental.
Sí. Jo crec que sí. Pel que m'han dit, jo no l'he vist, però tothom qui l'ha vist m'ha acabat dient el mateix.
Sí.
Bueno, va, anem a la cartellera d'avui, que tenim 7 estrenes.
Vinga, va, dale.
John Williams? No?
Sí.
Ah. Però quina?
Home, és icònica.
La dels dinosauris?
Home, claro, perquè ja és un dinosauri. 91 anys ha fet aquest 8 de febrer, John Williams.
Aquest dimecres va fer 91 anys.
Sí, i és grandiós. És grandiós com un dinosauri, ell.
Igual encara composa i tot a casa.
home, ja t'ho diré, que hi ha una estrena que té la banda sonora seva.
Vinga, tenim 7 estrenes avui.
Pues sí, 7, no, més.
Més?
8.
Doncs apa, que estar-hi vol ploure.
Ah, sí?
Vinga. Clar, és que saps què passa? Que la Laura està tan enamorada del John Williams que no vol parlar. I que soni la música.
Pues sí, es me pasen aquestes coses.
Ja ho sé, jo t'ho veig, per això t'ho dic.
Ai, que no es mori mai, per favor, me donarà un parraque, eh?
És molt maca aquesta sintonia, aquesta banda sonora. És... A més, recordo, perquè la vaig anar a veure al cinema, i és, ve acompanyat per la fotografia, pel moviment de càmera, per tota la història i la banda sonora. I és un uf. Vale, que ens n'anem a Jurassic Park, però ara anem cap al 2023.
Vinga, sí. Vinga, començo per una estrena que no té més rellevància, ¿vale? És la típica pel·lícula d'acció thriller, es diu El piloto, està protagonitzada pel Gerard Butler, i la trama és la següent. Una nit de cap d'any, el pilot expert Brody Torrance realitza un arriscat aterratge quan el seu avió, ple de passatgers, pues l'atravessa un llamp. Llavors se queden perduts enmig d'una illa devastada per la guerra, i el Torrance doncs, s'adonarà que sobreviure al vol només ha estat el principi d'una terrible aventura plena de perills. El pilot haurà d'utilitzar tot el seu enginy i les seves habilitats per intentar portar els passatgers als seus destins sans i estalvis. El coprotagonista és un convicte, que l'extraditen, saps? I llavors s'hauran d'aliar per combatre una guerrilla que agafa els passatgers i el segreste, bueno, una cosa així, una típica pel·lícula d'acció thriller de supervivència. Uh-huh. El piloto.
Bueno, pues venga.
Vale. I bé, tenim una pel·lícula de Spielberg, amb banda sonora de John Williams, també. Quina casualitat.
Quina casualitat. Per cert, ja t'ho diré demà, el Steven Spielberg, a veure si es posa a fer Tintín ja d'una vegada.
Sí, sí, no, i que Jurassic Park, que estaves parlant abans, del bon director que és,
sí,
Spielberg.
Sí, sí,
no?
Sí.
Pues venga, pel·lícula.
Estàvem mirant que Jurassic Park és del 1993, 5 anys abans de Titanic.
O sigui, 30 anys.
Sí, ara el juny farà 30 anys. Casinar. Vinga, Los Fabelmans.
Los Fabelmans és una pel·lícula autobiogràfica de la pròpia infància i joventut de Spielberg, que està ambientada a finals dels anys 50 i principis dels 60, i va sobre un nen d'Arizona anomenat Sammy Fabelman, que, influït per la seva excèntrica mare, artista, i el seu pragmàtic pare, enginyer informàtic, descobreix un secret familiar devastador i explora com el poder de les pel·lis pot ajudar-lo a explicar històries, també sobre la realitat jueva, així com a forjar la seva pròpia identitat i el seu cinema.
Aquesta serà de John Williams?
Sí.
Però no sé la pel·lícula.
No, perquè és d'aquesta que t'acabo d'explicar.
Ah, val. O sigui, de Los Fabelmans.
De Los Fabelmans. Si és que el tio 91 anys i fent males sonores.
Molt bé.
Magnífiques igual, perquè...
Apa, que marxem cap a Japó.
Vinga, va. Anime Suprema, sí. És una pel·lícula japonesa i és un drama sobre una noia, la Hitomi Saito, que treballa per a una important productora d'animació al Japó. Ella va renunciar a la seva carrera estable com a funcionària per a unir-se a la indústria de l'anime, que és el cinema d'animació japonès. Obté la seva primera oportunitat com a directora amb una sèrie que es diu Soundback de Kanata Stone. Però malgrat el seu entusiasme, aviat apareixen conflictes amb l'equip de producció. A poc a poc se va elevant la tensió amb l'equip creatiu. I tot es complica més quan sorgeix una altra nova sèrie anomenada Fate from Little Light, que està dirigida pel geni i llegenda de l'anime Chiharu Oji, que també és la raó per la qual la Hitomi es va proposar convertir-se en creadora d'anime. Bueno, és un drama així de persones.
Sí.
No, però és, no és d'animació, sí, és de persones. És de persones, ¿vale?
La temàtica.
Bueno, la següent pel·lícula és Joyland. És una pel·lícula que ens arriba des de Pakistan. I, bueno, és un drama molt visual, amb una fotografia que veient el tràiler sembla ser... pues, la fotografia sembla ser un personatge més de la trama, un membre més de la família Rana, que és la protagonista d'aquesta pel·lícula. Aquesta és una família patriarcal i feliçment unida que espera el naixement d'un nen per continuar amb el seu llinatge familiar. però el fill més jove d'aquesta, de la família Rana, doncs s'uneix en secret a una companyia teatral de dansa eròtica i s'enamora d'una jove i ambiciosa estrella transexual. La seva història d'amor impossible acaba per avivar les ànsies de rebel·lia sexual de tota la família. Com te quedes? Jo és que la veuria, Joyland.
És finalista als Òscar, eh?
Sí, 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 sí. Jo, no, ja et dic, he vist el trailer i m'ha semblat, m'ha atrapat una mica, saps? De dir, uau, tinc molta curiositat per veure què m'expliquen aquí. Claro. Perquè va com en escalada, no? Una família que està esperant el naixement d'un nen i tal, tal. Bueno, bueno. En fi, venga, la següent. Oro Puro, Rain Gold. És una pel·lícula que ens arriba des d'Alemanya i és un drama que ens narra la sorprenent vida del jove raper Chatar, el nom real del qual és Wihar Hajabi. Bueno, no sé si ho he dit bé. En una trama d'acció increïble. Explica una mica la vida del Wihar o Hiwar o Hiwar, que és d'origen iranià, però està establert i va ser criat a Alemanya, amb una infància i una adolescència doncs molt particulars, que el director, el Fatih Akin, doncs el Fatih Akin, no sé si tampoc ho dic bé. Bueno, que ho expliqui amb molta atenció i molt interès. Aquesta pel·lícula, Rain Gold, és l'adaptació de la novel·la autobiogràfica publicada el 2015 pel propi raper. Avui el Chatar, el raper, és un dels personatges més famosos d'Alemanya, un raper de prestigi i un gran referent de la música, a part d'empresari de renom. Però arribar fins aquí no ha estat fàcil i per tant a la pel·lícula pues, descobrirem el seu recorregut vital de l'infern al cel.
Salvant les distàncies, un 8 milles.
Sí, potser millor, perquè crec que la pel·lícula té trames, segrestos, presons, narcotràfic, tràfic d'òrgans, no sé, hi ha un munt de... Tot explicat en clau d'acció, drama i fins i tot amb una mica d'humor.
Bueno.
Vale? Oro Puro, Rain Gold. Jo crec que paga la pena de veure també pues aquesta pel·lícula.
Vinga, una més a la llista.
Vinga, tindrem també una pel·lícula de terror ambientada a l'època dels 80, en un indret determinat d'Espanya i que sembla basat en una suposada llegenda urbana que es diu La niña de la comunión. Vale. La Sara acaba d'arribar al poble i no acaba de trobar el seu lloc en aquest espai tan tancat. La seva millor amiga, la Rebe, és molt més extravertida i bueno, una nit se'n van a una discoteca prenent drogues i durant el trajecte a casa troben una nina vestida de comunió. Saps quan abans, bueno, no sé si encara es fa, però els regalen, sí, que fan la comunió, els regalen una nina vestida de comunió.
Clar,
jo en tenia dos o tres.
Mira, jo les pel·lis de terror així amb ninos, o sigui, fan por a la pantalla. Ja és això? O no?
No.
Com que no?
Pobra nina.
Que això, home, sí que estic veient la portada i fa por, això?
Bueno. Doncs bé, a partir que troben la nina, doncs comença el malson d'aquestes dues noies, ja que sembla que la propietària d'aquesta nina, o el seu esperit, que deu viure dintre la nina, doncs perseguirà les protagonistes en una tortura psicològica fins a la mort, o bé, fins al final de la pel·lícula, això segur, eh?
Bueno.
Doncs bé, tindrem també un documental, Les paredes hablen, un documental de Carlos Saura que rebrà el Goya d'Honor enguany, que no ho he dit, però perquè el Goya d'Honor ja el sabem, qui el guanyarà, vull dir, no cal fer porra. Doncs bé, sota la personal i singular prisma del consagrat cineasta aragonès, veurem doncs, l'evolució i la relació de l'art amb la paret. Les parets hablen, parla de com les parets, els murs, són un llenç per a la creació ja des de les primeres revolucions gràfiques a les coves prehistòriques fins a les expressions més avantguardistes de l'art urbà avui en dia. I serveixen per moltes coses, per reivindicar, per plasmar una realitat. I les parets hablen. Jo crec que és un dels documentals més interessants que ha fet darrerament Carlos Saura, fugint de tots els documentals musicals que ha anat fent. Tindrem també una pel·lícula d'animació per a tota la família que ens arriba des de la Xina i es diu Mi querido monstruo. Al tanto, amb les estrenes xineses del gènere d'animació que arriben pegant molt fort, amb competint molt bé. Vull dir, veig que els trailers la setmana passada o fa dues setmanes també vam parlar d'una altra pel·lícula xinesa que la veritat que pinten molt bé.
Bueno.
Aquesta en concret ens parla de com per a curar Hei Ling d'una malaltia terminal, el curandelo Kulun Baize és desterrat després de destruir accidentalment una illa i després de 7 anys ha de tornar a aquesta illa buscant la seva redempció.
Caram.
Sí.
Bueno, tu han ficat complicat aquesta setmana amb segons quins noms, eh?
Sí, la veritat és
jo que sí. Doncs escolteu, els Goya aquest cap de setmana i les estrenes, que ja les tens
estrenes. Jo, a la cartellera. Avui, aquesta setmana, és difícil, triar per mi. Mira que...
Ja ho has dit, no?, la del Joyland.
No, home, no. Ha venit una pel·lícula de Spielberg, que aniré a veure la de Spielberg.
Bueno, a veure, si no, el piloto.
No,
el piloto no.
No, i mira que Gerard Butler me sembla un actor guapíssim.
Ja aniré jo però, a veure el piloto. Va.
Tampoc no, no espera tu el piloto.
Ah, tampoc, vale. Pues així res, nada, em quedo a casa.
Molt bé.
Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La decisión del Tribunal Constitucional para avalar la ley del aborto de Zapatero ha marcado un punto de inflexión en muchos sentidos, pero en un punto final sobre el debate ético y moral que persiste en la sociedad. Si vemos este asunto desde un prisma puramente técnico, lo que ha hecho el Constitucional de mayoría progresista es avanzar un fallo sin que se conozca el argumento que lo sustenta. Es decir, la decisión final ha supeditado todo lo demás. Por eso no valía la primera ponencia, que se había redactado, y por eso se está redactando otra ad hoc para dar cobertura al aborto con la ley de plazos de Zapatero. Esto pasará más veces, con más decisiones que están todavía por llegar y que también afectan al derecho a la vida. Sin ir más lejos, está todavía pendiente de sentencia el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de la eutanasia que presentaron el Partido Popular y Vox hace algo menos de 2 años. No sabemos todavía cómo justificará el Constitucional su decisión sobre el aborto. Falta conocer la ponencia que se redacta. Pero, al apoyar la ley tal y como está, se cierra la posibilidad de dar más información a una mujer embarazada que piense en abortar, información sobre alternativas o riesgos de poner fin al embarazo. Quienes abogan por la defensa de la vida defienden la necesidad de que una mujer conozca todas las alternativas y todas las ayudas que tiene a su alcance antes de emprender el camino hacia el aborto. Cuando una mujer embarazada, que puede estar atravesando serios problemas en su vida, conoce esta información, se le pueden abrir nuevos caminos. Es ahí donde aparece la libertad de cada persona para posteriormente tomar una decisión. Al final, si se recorta la información, también se recorta la posibilidad de elegir. El abogado y expresidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, le contaba esta mañana a Carlos Herrera que la gran mayoría de las madres a las que se ofrece ayuda no se arrepienten de haber tenido a su bebé.
De cada 10 mujeres que conectan con esta red en situaciones absolutamente angustiosas y dramáticas como consecuencia de su embarazo por lo sola que la dejamos, 9 no abortan. O sea, basta estar a su lado, no dejarla sola, darle compañía. Segundo flash, que no conozco ninguna mujer que al final haya tenido al niño y que se arrepienta de haberlo tenido.
En todo este contexto, en todo este debate, no deja de llamar la atención el proceso que nos ha traído hasta aquí, cambiando la doctrina del Constitucional. Una decisión política, como fue el cambio de mayoría con jueces más afines al gobierno, está llevando a resolver de manera exprés recursos que afectan de manera directa al derecho a la vida, recogido en el artículo 15 de la Constitución. En su inicio, con la ley del aborto, y en su final, con la eutanasia. Justo en el momento en el que puede haber mayor indefensión o mayor debilidad de la vida a la que debería proteger. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el PSOE está solicitando a la mesa del Congreso la tramitación urgente de la reforma de la ley del solo sí es sí, de la que se han beneficiado hasta el momento más de 500 agresores sexuales, de los que más de 40 han logrado incluso salir de prisión. Fuentes socialistas confirman a COPE que esa petición se ha registrado esta misma mañana tras poner en duda que Unidas Podemos quiera llegar a un acuerdo. Así están las cosas en el gobierno de coalición. Rusia responde con misiles a la gira europea que Zelensky ha realizado durante los 2 últimos días. Este viernes se recrudecen los ataques contra suelo ucraniano. Los misiles han impactado en distintos puntos del país, especialmente contra regiones como la de Zaporilla. Todo ello mientras el gobierno de Ucrania denuncia que uno de estos aparatos lanzados desde el Mar Negro ha cruzado el espacio aéreo de Rumanía, país miembro de la OTAN. Rumanía, de momento, no confirma esa posibilidad. Sevilla se prepara para la entrega mañana sábado de los premios Goya, la celebración de la gran gala del cine español. El regreso regresa por segunda vez a la capital hispalense. La película Asbestas, Modelo 77 y Alcarrás parten como favoritas. Y profundizar en la práctica y la formación sinodal o una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones. Esas son algunas de las conclusiones de la primera parte de la Asamblea Continental Europea del Sínodo, que concluyó ayer en Praga y que ha reunido a más de 200 participantes de 45 países para avanzar en el proceso sinodal iniciado por el Papa Francisco. Y Cáritas Española celebra la aprobación de la nueva ley de cooperación porque fortalece el marco legal en el que se mueve la ONG y lo adapta a los retos globales a los que se enfrenta actualmente.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vinicius sigue acaparando los focos antes de la final del Mundial de Clubes.
Sí, porque sigue el debate sobre si hay persecución o no a Vinicius. Hoy dice Joao Félix en AS que Vinicius no provoca, que le critican porque es mejor que los demás. El jugador del Athletic de Bilbao, Dani García, reconoce en Durangoco Televista que la temporada pasada se pasó con él. Y en la rueda de prensa previa a la final del Mundial de Clubes de mañana, Tchouaméni y Ancelotti han vuelto a hablar de toda la polémica.
El problema de Vinicius es un problema general de todo el mundo, en la sociedad, en cuanto al racismo debe haber cero tolerancia. Es racismo al fin y al cabo y es algo que debemos erradicar. La Liga también puede tomar medidas, así que esperemos que cambie esta situación.
Si hay un problema, tiene que buscar una solución. Ahí ya está. Porque no somos tontos. Vamos a encontrar una solución.
De la final de mañana a las 8 ante el Al Hilal, ha dicho Ancelotti que Benzema y Militao tienen posibilidades de jugar, pero que se decidirá en las próximas horas. Hoy se abre jornada de Liga a las 9 con el Cádiz Girona. En el Betis, apelación ha confirmado la sanción de un partido a Luis Felipe y a esta hora se sortean los cuartos de final de la Champions femenina con el Fútbol Club Barcelona en el bombo.
Estás en Mediodía Cope.
I escoltem tot seguit la glosa del nostre bisbe Salvador.
Gràcies, Papa Benet. Estimats diocesans, a vegades els catòlics ens sorprenem quan escoltem o llegim alguns qualificatius i opinions sobre la nostra manera de pensar, de creure o de viure. Potser no n'hauríem de fer massa cas, perquè les idees són lliures i la seva expressió és responsabilitat exclusiva del qui les emet. De vegades poden tenir base i fonament real, o poden ser invencions i prejudicis que difonen estereotips generalment negatius d'una persona o d'un col·lectiu. Això sol passar quan qualifiquem globalment els membres d'una comunitat, els habitants d'una població o d'un país determinat. La noblesa, l'avarícia, la humilitat, l'orgull, la coherència, l'agressivitat són conceptes que s'apliquen amb massa facilitat de manera genèrica i resulten, si no es matisen, d'una evident injustícia. Als catòlics se'ns atribueix la falta de modernitat o de maduració personal i ens diuen que actuem com a nens amb massa per davant, amb massa por davant del que és desconegut. Sense justificar les limitacions i defectes al·ludits i sense amagar la nostra responsabilitat personal i comunitària, m'agradaria demanar equanimitat en els judicis que s'emeten sense proves i constatacions. I d'aquí ve la meva admiració per un petit text del testament espiritual del Papa Benet XVI, mort fa un mes a Roma. Escriu el Papa Benet: ja fa 60 anys que acompanyo el camí de la teologia, en particular de les ciències bíbliques, i en la successió de les diferents generacions he vist esfondrar-se tesis que semblaven inamovibles i que han demostrat ser meres hipòtesis. La generació liberal, la generació existencialista, la generació marxista. He vist i veig com enmig de l'embull hipòtesis ha sorgit i torna a sorgir la raonabilitat de la fe. Jesucrist és veritablement el camí, la veritat i la vida. I l'Església, amb totes les seves insuficiències, és veritablement el seu cos. és un reconegut intel·lectual que reafirma la seva fe. La història de l'Església és llarga, ha caminat per situacions diferents i a vegades contradictòries. Els seus membres, pastors i fidels, no han respost amb prou exigència el que Crist ens havia anunciat. Però, sempre, des d'una visió de creients, podem opinar, podem viure i podem ser coherents en l'ensenyament de Jesús, com ho va fer el Papa Benet. Gràcies, Papa, per les teves paraules i les teves coherències vitals. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 10 minuts ja per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida, divendres 10 de febrer. Hores d'ara ja pràcticament als 7 graus i mig a la ciutat de Lleida. Avui ja saps que hem tornat a baixar dels 0 graus en l'àmplia majoria del territori lleidatà aquesta nit. Mira, llevat de, per exemple, Tàrrega o Cervera, que s'han quedat amb 0 i 1 graus positius. La resta, doncs, hem baixat de 0 a Lleida, 1 sota 0, 1 i mig sota 0 Mollerussa, 2 sota 0 Balaguer, 3 sota 0 Les Borges, 6 sota 0 la Seu d'Urgell, 4 sota 0 Tremp i Solsona i 7 sota 0 a Sort, Viella, el Pont de Suert i a la cota 2.400 de Portainé han baixat fins als 10 sota 0. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida esperem predomini de cel poc ennuvolat o clar. Temperatures, en general, en ascens al Pirineu i amb pocs canvis a la resta, arribant fins als 11 graus de màxima a Lleida, Ciutat, Balaguer i la Seu d'Urgell, 10 a Tàrrega i 9 a Viella. A més, ben variable fluix. Per demà dissabte esperem cel poc ennuvolat o clar, amb intervals dispersos de nuvolositat baixa en punts de la depressió central, sense descartar tampoc algun banc de boira. Temperatures mínimes amb pocs canvis que podran arribar fins i tot als 6 graus en negatiu, també amb gelades localment fortes al Pirineu. Temperatures màximes en ascens generalitzat, arribant fins als 14 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 13 a Balaguer, 12 a Lleida Ciutat i també a Viella i 11 graus de màxima a Tàrrega. A més, de nou, ben variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. La 1 i 12 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs ull, perquè això és darrera hora. El Departament d'Acció Climàtica ha iniciat el sacrifici dels 37.000 galls d'indi i 50.000 guatlles pel cas de grip aviar d'Arbeca a les Garrigues. Una vegada s'ha confirmat el focus a través del Laboratori Nacional de Referència de Veterinària d'Algete, a Madrid. Es tracta d'un virus que no afecta la salut pública, ja que l'H5N1 no és transmissible als humans, tal com asseguren diferents organismes europeus. Per això, la directora general d'Agricultura, Elisenda Guillaumes, ha volgut donar un missatge de tranquil·litat i ha remarcat que el govern actua amb la màxima celeritat per minimitzar els riscos del sector. S'han immobilitzat les 10 explotacions d'aviram existents i han començat inspeccions veterinàries. Per cert, ja saps que el Parc de Gardeny, el Parc Científic i Tecnològic de Gardeny, de la ciutat de Lleida, ha estat condemnat per acomiadament il·legal. Van al·legar causes que la jutge veu injustificades i ara li han donat 5 dies per readmetre l'empleada o indemnitzar-la amb 37.542 euros. I et parlo també d'una nova infraestructura que s'ha anunciat per les comarques de Lleida, i és que Salut construiran un solar de la zona de Copa d'Or, un nou edifici polivalent que es destinarà a usos sanitaris. Les obres, que compten amb un pressupost de 18 milions d'euros, s'iniciaran el 2024 en un terreny de 7.831 metres quadrats cedit per la Paeria de Lleida i que està ubicat a l'Avinguda President Josep Irla. Ho ha anunciat avui el conseller de Salut, Manel Balcells, que espera que l'equipament entri en funcionament l'any 2025. El nou edifici polivalent acollirà el CAP de Camp Pont, ja que l'actual doncs s'havia quedat petit.
És a dir, aquest edifici polivalent ha de permetre eixamplar l'actual CAP, que havia quedat petit, dimensionar també els recursos humans necessaris per donar resposta, però també fer una labor de concentració d'algunes de les noves propostes, de les noves cartera de serveis que es van incrementant a nivell de l'atenció primària.
D'això podem sumar-hi, per exemple, serveis d'atenció pediàtrica, atenció a la salut sexual i reproductiva, unitat odontològica i la base del SEM, la base del Servei d'Emergències Mèdiques, les ambulàncies, per entendre'ns. Bueno, estava previst que comenci la construcció el 2024, per tant l'any vinent, i que entri en funcionament l'any 2025. I marxem ara cap al territori perquè a Europa s'aprofita el 70% dels recursos que genera el bosc cada any, però en canvi a Catalunya només se n'aprofita el 30%. En el context actual de canvi climàtic i la prevenció d'incendis passa a ser una bona gestió forestal i per això el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona, busca la manera de potenciar-la creant productes de valor afegit. Ara, gràcies a uns ajuts europeus, tècnics del centre han creat una biorefineria mòbil que converteix la biomassa forestal que no s'aprofita en antioxidants i fertilitzants per a la indústria agrària i farmacèutica. Neus Puy, coordinadora del projecte, destaca la seva importància en un moment en què el petroli s'esgota i calen alternatives que no contaminin. De fet, encara que no s'esgoti el petroli, ens calen alternatives que, doncs, que no contaminin. La Neus ens explica l'objectiu d'aquest projecte.
Exacte, o sigui, la idea és poder treure productes químics que s'estan utilitzant actualment a partir de recursos fòssils no renovables, per tant és passar d'un recurs fòssil, mineral no renovable, a un recurs renovable com és la biomassa forestal. I el tema aquí és sobretot de poder impulsar la gestió forestal dels nostres boscos, que hi ha molta acumulació de biomassa que no s'està gestionant perquè no és viable actualment, i poder treure uns productes de valor afegit i no dependre de recursos de fora que no siguin autòctons.
Però insisteixo, independentment de si s'esgota o no el petroli, tu imagines la diferència de poder abastir-nos parcialment, si vols, amb producte quilòmetre zero dels nostres boscos, que haver de portar petroli de l'altra punta del món, perquè ara ha de saber d'on ve ja, haver de patir tot un procés de refinament i després transport. És que un litre de benzina a la benzinera del costat de casa, si ens expliquessin exactament des d'on ve i tot el que això ha suposat, parlo del medi ambient, de contaminació, des de que surt de sota de la terra fins que arriba a la teva benzineria, doncs, déu-n'hi-do. Per tant, això és quilòmetre zero. A més, ajuda a mantenir el bosc sa. Per tant, escolta, tots hi guanyem.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, si vols, t'explico que demà dissabte, dia 11, i si no et va bé demà, o vols repetir, doncs el proper dissabte, dia 18, pots celebrar Sant Valentí, un Sant Valentí molt romàntic, a l'hotel Nastasi de Lleida, amb música en directe i amb un menú espectacular, amb copa de cava de benvinguda, crema de llamàntol o bolets amb foie, entrants amb carxofes amb foie, pernil d'ànec, vieires a la brasa, gambes, tarrina de foie, i a més amb un plat principal a triar entre salmó, orada, melós de ternera o xai al forn. I a més, el postre romàntic per dos. I a més, fixa't que anem sumant i tot, després et pots prendre una copa a la sala de festes. O sigui que ja ho saps, pots celebrar un Sant Valentí molt romàntic a l'hotel Nastasi de Lleida. Pots trucar al 973-24-92-22, 973-24-92-22, demà dissabte, dia 11, o el proper dissabte, dia 18, a un preu de 99 euros per parella.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-te per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 28 de febrer. El periòdico. Entendre-hi més.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, seguim a les portes del cap de setmana, és divendres, i ve que la Mari Carmen Salvador ja ben posicionada aquí als estudis. Mari Carmen, què tal? Com estàs?
Hola, molt bon dia a tothom.
De què parlem avui?
Avui, Mans Unides. La campanya anual de Mans Unides, 64 anys, amb la missió de lluitar contra la fam i la pobresa de l'anomenat Tercer Món. Bé, doncs aquest any el lema de la campanya és molt bonic. Frenar la desigualtat està a les nostres mans. Ojalà fos veritat, però el lema està molt ben buscat. Parlem amb la presidenta de Mans Unides a Lleida, la senyora Irene Santolaya. Molt bon dia, Irene.
Molt bon dia, Mari Carmen.
Molt bon dia. Tenim també a la senyora Bani Ros, que és la presidenta de l'Associació de Veïns de Cap Pont i participa també a la Coral Gospel d'aquesta zona de Lleida.
Sí,
bon dia,
Bani. Molt bon dia.
Bon dia. I, bueno, le tenim aquí de convidat també el senyor Manolo Manso, que és un voluntari de Mans Unides, però ella està aquí només mos fa companyia. Si convé ja dir alguna coseta, no, senyor Manel?
Bon dia.
Bon dia. Bien. Irene, què ens vol transmetre el lema d'aquest any?
Doncs molt bé, com molt bé has dit, Mari Carme, aquest any el lema es basa en que la desigualtat, frenar la desigualtat està a les teves mans. En un món on la pandèmia, les guerres, corrupció, mal ús dels recursos o malbaratament del planeta han incrementat l'abisme que ens separa els més rics dels més desfavorits socialment, nosaltres considerem que cal fer un esforç global en el qual tots i cadascun dels éssers humans treballem per erradicar doncs, les doloroses inequitats que condicionen la vida de milers de persones que ens envolten. Llavors, en què considerem hem de passar a l'acció? Per això Mans Unides demana una unió com a un emblema de totes i cadascunes de les nostres mans per poder frenar la desigualtat, combatre la fam i fer fre a la pobresa per poder tots units crear dins d'aquest món un lloc millor per a tots els éssers humans. Llavors, l'emblema de les mans en blanc i negre simbolitza la tendresa vers la desigualtat que ha suposat un major desafiament a nivell mundial, perquè per moltes persones pensar en la desigualtat i en la fam suposa fer-ho amb un repte impossible, és a dir, un problema sense cap solució, sense cap mena de sortida. Per això, Mans Unides, volem donar un gir a aquesta idea, desterrant-la de la nostra ment i deixant la solució en cadascú de nosaltres. D'aquí el nostre emblema, Mari Carme, de poder oferir a nivell individual les nostres mans als nostres germans més vulnerables dins la societat. Volem així, doncs, que la societat uneixi les seves mans a les nostres per poder oferir fi al tema de la desigualtat i de la fam. I també volem fer des de Mans Unides una crida global a la societat, per tal de poder lluitar per la dignitat humana i promoure un món on tothom puguem valdre el mateix i ningú es quedi endarrere.
Bé, ja m'has fet un bon resum. Quin és el projecte 2023 de Mans Unides Lleida? Quin és el projecte d'aquest any?
Dins d'una organització que fomenta l'ajut, la promoció i el desenvolupament dels països més desfavorits i en vies de desenvolupament, fem un projecte basat en les ODS, els Objectius de Desenvolupament de Sosteniment de Desenvolupament, Sosteniment i de Nacions Unides. Mans Unides aquest any col·labora bàsicament amb dos. Un és a Bolívia, dins del municipi de Sacaba, i un altre és a Kandahama, a l'Odisha, a l'est de la Índia. El primer va amb la creació d'una granja avícola de recolzament a programes d'atenció a les dones víctimes de la violència. Doncs, malgrat l'abundància de recursos naturals que gaudeixen els habitants de la zona, hem de dir que hi ha una gran mancança de serveis bàsics, tant habitatges dignes, qualitat en l'educació, i a tot això cal afegir doncs, la gran misèria que s'està estenent dia a dia per tot el país. Llavors, considerem que les poblacions més vulnerables són els nens, les nenes, els indígenes i, sobretot, les dones, les quals, amb un percentatge molt elevat, manifesten haver patit algun tipus de violència, tant física com psicològica com sexual. Llavors, fa més de 10 anys, hi ha una institució que es va establir, que és MISEVI, que són els missioners seglars vicentins, per poder treballar per un món lliure de violència. MISEVI, dins d'aquest projecte, ha desenvolupat un programa d'acollida de la dona amb una situació de violència i els seus fills, tot posant a la seva disposició refugis, centres infantils, recolzament laboral, informació, etc. I aquesta institució sol·licita a la vegada un recolzament de Mans Unides per tal de poder impulsar la feina de la granja. Les dones generaran feines, es facilitarà la capacitació tècnica per tal de que les dones en situació de violència puguin aconseguir una autonomia econòmica. I aquest objectiu, com que estem vinculats a l'Agenda 2030, va bàsicament dintre de l'ODS número 5, igualtat de gènere, i el número 1, que és l'erradicació de la pobresa.
Perfecte, però tenen problemes d'atenció hospitalària aquestes dones
també,
i en general les famílies?
També. la immensa majoria d'aquestes dones i de les famílies estan completament desateses, perquè entre 5 i 11 persones que moren al minut als Països del Sud, i el grup humà pensa que el més empobrit és el de les dones, perquè la fam també té rostre de dona, i tenen una desatenció sanitària completament forta. Llavors, s'ha fet un spot també a la televisió i un vídeo per a aquest tema de la campanya. I també, Mari Carme, si ens fixem en el segon projecte que ha decidit col·laborar amb Mans Unides aquest any, que és a Kandahamal, en Odisha, a l'est de l'Índia, és una zona habitada per sense casta i tribals, d'una majoria extrema que es guanyen la vida amb una agricultura de subsistència. I aquesta població té una gran mancança de salut, d'higiene, d'educació, d'electricitat i també amb un alt nivell d'alta misèria que es dona empenta cap a les migracions. Llavors, Mans Unides, des de fa més de 9 anys, col·labora en erradicar el greu problema del tràfic d'éssers humans, que a més ha estat agreujat en la pandèmia, donat que la greu situació de la misèria ha incrementat considerablement les migracions. Llavors, tot és una cadena, perquè aquest projecte també conlleva una implicació dels organismes oficials per tal de poder frenar el tràfic il·legal d'aquestes persones altament vulnerables, com són especialment les dones, perquè s'ha donat un tràfic d'éssers humans, de dones, i aquest està vinculat amb els ODS 16, Pau, Justícia, Institucions Solidàries, i el ODS número 1, que és el treball decent i creixement sostenible.
Vale, bé, tot molt, molt important i molt interessant, i nosaltres hi hem de col·laborar per millorar totes aquestes situacions. I per això, precisament, aquest dissabte, dia 11 de febrer, serà el dia del dejuni voluntari. Com, i tenim aquí per parlar-ne, perquè com es celebrarà aquest any, senyora Beni, a la zona de Cap Bon, amb la Coral Goig, pel que tenim notícies de que cantarà i tal, i tot serà al voltant de la celebració d'aquest dia del dejuni voluntari.
Bueno, bon dia. Nosaltres estem molt agraïts a la Irene i sobretot a Mans Unides per formar part d'aquesta festa, diguem-ho així, no? Nosaltres, quan la Irene ens va dir si podíem participar, nosaltres vam estar encantats de la vida. Aquí hauria d'haver el director nostre, el Pere Guixer, però ell no pot perquè, bueno, per l'horari no li ha anat bé. I també transmetixo el mateix. Encantats de poder col·laborar, perquè nosaltres som un grup de gospel a l'Associació de Veïns de Cap Bon. Som més de 30 veus. D'aquestes 30 veus, també la Irene forma part del nostre grup de gospel. I la veritat, nosaltres, des de l'Associació de Veïns, també fem voluntariat, potser no tant pues, com Mans Unides, és una altra manera, i totes les entitats que necessiten que nosaltres puguem col·laborar, pues, nosaltres, pues, això, ens agrada col·laborar. El nostre grup de gospel, com he dit, fem la majoria de cançons, les fem en català, estan totes traduïdes en català, fem coreografies i la nostra actitud és disfrutar de lo que fem. I si és per aquesta obra, pues la veritat és que disfrutarem molt.
En quina parròquia aquest any ja celebrarà?
Aquest any, hi ha aquí la Irene que ho pot dir, és a la Iglesia del Pilar, d'aquí de Lleida.
Allí, a l'Església del Pilar faran tots els actes,
sí.
Els horaris...
El grup de gospel té l'actuació a les 5 de la tarda, que sí que ens agradaria, ja que hi ha tota aquesta implicació d'aquest voluntariat de Mans Unides que ha tirat endavant aquest projecte, pues que recolzéssim pues, aquesta activitat, perquè sí que és veritat que ens agrada tindre públic, però des d'aquí faig una crida perquè és important que tinguem públic i després que puguin participar en aquest sopar solidari.
Bé, doncs dissabte, dia 11 de febrer, a les 5 de la tarda, a l'Església del Pilar, i després se farà pues, el sopar solidari, que ja sabem el que és, aquella llesqueta de pa amb tomate, després una peça de fruita, i tot això, l'import i tot, anirà per el projecte de Lleida de Mans Unides, que ja ens ho ha explicat àmpliament i molt bé la senyora Irene, la presidenta de Mans Unides Lleida. I solament un apunt, perquè ens queden molts pocs segons ja. El senyor Manel Manso ens vol donar un toc d'atenció. Què ens
sí,
vol dir?
Aviam, la nostra organització es nodreix de voluntariat i jo faria una crida a tota la gent que està disposada a fer voluntariat, si pot, que es passi per la seu de l'associació nostra, de l'ONG, perquè els agrairíem molt de tindre alguna persona més, perquè són molt pocs per a molta feina que en tenim. Moltes gràcies, Mari Carmen.
Gràcies a vosaltres per ser aquí. Us agraeixo molt que hàgiu volgut i pogut estar amb nosaltres avui en aquest espai dedicat a Mans Unides, dedicat a parlar d'aquest dissabte de la fam, no? Perquè és molt important que tots n'estiguem mentalitzats de que també el tercer món hi ha persones que ens necessiten. Moltíssimes gràcies, senyora Bani, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.
Senyora Beni, que és la presidenta de l'Associació de Veïns de Cap Pont. Irene, presidenta de Mans Unides Lleida, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, gràcies a tots, a tu, Mari Carme, a la Beni i al Manolo per la seva presència i agraïts a tots per les vostres atencions.
Vale, gràcies, Manolo, també, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, bon dia.
Sento que el temps hagi estat tan restringit per les meves condicions personals.
Tranquil.
I m'hauria agradat que hagués anat tot amb més calma.
Bueno, però a través del telèfon ho han pogut lograr. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, gràcies.
Una i media, 12:30 en Canàries.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora, como siempre en mediodía, hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este viernes, que sigue mirando a Turquía y Siria, cuando han pasado ya 5 días de los terremotos que han afectado a los dos países, pues siguen produciéndose pequeños milagros. Este que vas a escuchar es el momento en el que efectivos de la Unidad Militar de Emergencias de la UME, desplazados desde España, rescataban a 2 niños. Ahora se busca a su madre.
Vale, dame.
Vale, tío, vale, vale. Tío.
Cuidado con la cabeza, cuidado con la cabeza.
Vale, cógelo, por favor.
Va, va, viene, viene, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo.
Vámonos, vámonos.
Ahí va. Venga, señor.
Los equipos de emergencia siguen trabajando contrarreloj cuando el calendario indica que el tiempo se agota para encontrar vida entre los escombros. Los seísmos dejan hasta el momento más de 21.000 fallecidos y 72.000 heridos entre los dos países, en Turquía y Siria. Bueno, todo lo que está sucediendo como consecuencia de los terremotos del pasado lunes está disponible en nuestra web, en cope.es. Y la actualidad mira también a Ucrania, donde se recrudecen los ataques rusos con un Volodymyr Zelensky recién llegado al país tras su gira europea. Lo hace. Esos ataques rusos son por aire, están lanzando un misil desde el Mar Negro y por tierra con las tropas de Moscú, aumentando su ofensiva en los frentes este y sur. Aquí en España, como te hemos adelantado a la 1:00 p.m, el Partido Socialista ha dado un nuevo volantazo en la guerra con Unidas Podemos por la ley del solo sí es sí. Ahora ha solicitado a la mesa del Congreso que tramite por la vía de urgencia la reforma de la norma. Norma que, recordamos, en sus 4 meses de aplicación ha permitido que se beneficien de ella más de 500 agresores sexuales en toda España. El enfrentamiento es evidente entre los dos socios del gobierno de coalición. Vamos a escuchar a Jone Belarra y a Félix Bolaños. Son los ministros de Derechos Sociales y de Presidencia, respectivamente.
La ley se va a reformar y ahora en el trámite parlamentario se deberán hacer los ajustes que correspondan. Hablo a diario con ministros de Unidas Podemos para tramitar y gestionar asuntos del día a día.
El modelo que está recogido en esa proposición de ley es el modelo del Código Penal de la Manada, siendo la mano al Partido Socialista para que vuelvan a la mesa de negociación. Creo que ese acuerdo es posible.
La Fiscalía, un apunte más, pide 3 años de cárcel para Borja Thyssen y su mujer por presuntamente defraudar 336.000 euros a Hacienda. El juicio se va a celebrar el próximo martes. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 10 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Ellos nos han cuidado y ahora queremos que nos sigan cuidando con su experiencia, con su sabiduría adquirida
a lo largo de la vida y cuidarlos también nosotros en sus necesidades humanas y en sus necesidades espirituales y religiosas. Por eso queremos poner de manifiesto la importancia de cuidar a los mayores desde la pastoral de la salud. Y además, no solamente como objeto de nuestro cuidado, sino también aprendiendo de ellos, porque ellos son también sujeto de la evangelización de la Iglesia. Ellos nos han transmitido la fe y siguen transmitiéndola hoy en día.
Es el subdelegado diocesano de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas, hablando de la campaña del enfermo, que comienza mañana, festividad de Nuestra Señora de Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo, y que se va a prolongar hasta el 14 de mayo, este año con un lema dedicado al acompañamiento de las personas mayores, tomado del Salmo 71, déjate cautivar por su rostro desgastado, no me rechaces ahora en la vejez, no me abandones. Mañana, con motivo de esta fiesta, una vez más tendrá lugar la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud a las 6 de la tarde, que se va a desarrollar en la Casa de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, de 6 a 8 de la tarde. La mesa redonda va a contar con la participación de Fernando Vidal, de la Universidad Pontificia Comillas, los delegados de Laicos, Familia y Vida de nuestra archidiócesis, María Bazal y José Barceló, y el coordinador de Pastoral de la Salud de la Vicaría 6 y además capellán de la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Ignacio Vivier.
Aquí compartimos la vida a la luz de la fe, mostrando así que la ancianidad es un tiempo de gracia, un tiempo propicio para seguir creciendo en amistad con el Señor. Y en algunos casos es la oportunidad para una vuelta a la vida eclesial después de unos años alejado. Todo ello lo llevamos a cabo desde la celebración eucarística diaria, junto a los sacramentos de la reconciliación y de la unción de los enfermos. Y de este modo hacemos realidad el lema de la madre fundadora y patrona de la ancianidad, Santa Teresa Jornet, cuidar los cuerpos para salvar las almas.
También en el marco de esta jornada, el Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes ha organizado un amplio programa de actos litúrgicos a las 8 de la tarde. Hoy concluye en el Triduo con la misa presidida por el que fuera delegado de Pastoral de la Salud, Jesús Conde, que va a concluir con la exposición del Santísimo. Mañana, ya en la festividad de Lourdes, habrá diversas eucaristías, la de las 8 de la tarde, presidida por el rector del Oratorio y conciliario de esta hospitalidad, Guillermo Cruz. Por otra parte, mañana el vicario episcopal de la 8, el padre Ángel Camino, va a visitar el Hospital Universitario Ramón y Cajal y va a celebrar la Eucaristía a las 10 de la mañana. Y además, el cardenal Osoro dedica su carta de esta semana a este asunto, titulada En el misterio del sufrimiento. El arzobispo de Madrid profundiza en ese misterio, dice, pensar en Cristo, que nos asocia a su cruz. Quiere que a través de los enfermos llegue una palabra de amor a quienes se cierran a vivir en un egoísmo vacío y no entienden que la vida verdadera está en Dios. Bueno, pues ahora a la 1:36, lo que vamos a hacer ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid, en este Espejo en Mediodía COPE, en este segundo viernes de febrero. Lo primero que te cuento en la actualidad de nuestra archidiócesis es que el arzobispo de Madrid visitaba ayer el campus de Moncloa de la Universidad CEU San Pablo. Además de recibir el saludo de las autoridades universitarias, mantuvo un encuentro con la comunidad académica. Después del acto, pudimos hablar en este espejo con el propio cardenal Osoro y con la rectora de esta universidad, Rosa Viciedo.
Es muy agradable estar en estos lugares, ¿no? No se obliga a nadie a creer, pero sí se manifiesta una manera de entender y de comprometerse en este mundo para hacer viable la convivencia entre los hombres, haciendo de verdad creíble que somos hermanos.
Nos ha mostrado también, como siempre hace, su cariño, su cercanía, su proximidad, su cariño hacia la institución, hacia el CEU y hacia la labor que realiza y que venimos realizando desde hace ya 90 años, que precisamente este año celebramos nuestro 90 aniversario.
Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter, que sacudió el lunes el centro de Turquía y el noroeste de Siria y que ha dejado más de 11.000 personas muertas y numerosos heridos, además de numerosos daños materiales, el cardenal Osoro decía en su cuenta de Twitter que seguía con dolor estas informaciones que le llegaban de ambos países, además de rezar por el eterno descanso de los fallecidos y por la pronta recuperación de los heridos. Caritas Diocesana de Madrid ponía en marcha una campaña de apoyo a las familias afectadas, pudiendo realizarse donaciones en una cuenta habilitada a este efecto, además de la posibilidad de enviar un bizum al 33645. Vamos con más asuntos. Hoy y mañana se celebra el sexto encuentro regional de jóvenes de hermandades y cofradías de Madrid con el lema Con María, jóvenes libres para amar y ser amados, organizado en esta ocasión por la Real Congregación de Esclavos de María Santísima de los Siete Dolores, Santísimo Cristo de la Agonía y Descendimiento de la Santa Cruz. Antonio Delgado es el secretario de la Hermandad de los Siete Dolores y miembro del Grupo Joven. Nos habla precisamente del lema.
Nuestra hermandad es una hermandad mariana que centra toda su actividad en torno al culto de María Santísima de los Siete Dolores y con la que a través de sus dolores queremos llegar a encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Además, este encuentro se caracteriza por la juventud, sobre todo por esa juventud que no se quiere quedar en el sillón, que es inconformista, que quiere luchar contra las injusticias y que quiere llegar allí a donde se le necesita, venciendo al mal con el bien.
Camino al Cielo Madrid, la comunidad de jóvenes profesionales de 26 a 40 años con sede en la parroquia de Santa Elena va a celebrar su retiro espiritual Caminantes del 17 al 19 de febrero en Ávila, un espacio para profundizar en la vocación personal y seguir creciendo en la fe a través de los sacramentos y de la vida en comunidad, como nos cuenta una de las responsables de Camino al Cielo, Livia Rencha.
El objetivo es que este año nos sigamos extendiendo a otras parroquias. Vamos a comenzar con la parroquia del Buen Suceso y el objetivo es que sigamos siendo todos uno, una misma comunidad, una misma familia y que podamos seguir fortaleciendo nuestro camino hacia la santidad como jóvenes adultos que somos.
Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar de la 64 campaña anual de Manos Unidas, este año con el lema Frenar la desigualdad está en tus manos. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
La última hora de los terremotos, Turquía y Siria. Ahí está George.
Hola, Carlos. La tierra empezó a temblar, y la gente tenía mucho miedo.
Desaparecidos bajo los escombros de al menos 3.000 edificios. Bayar Azrie, psicólogo en un colegio de maristas.
Más de 300 personas que se han dado algo de comer.
En estos momentos, más de medio centenar de efectivos de la UMEL están volando hacia Turquía.
Pueden producirse nuevas réplicas, o sea.
Sí, es muy habitual.
El padre Fadi Najjar es un sacerdote griego.
Por favor, que rece con nosotros porque nosotros no sabemos si cómo va a pasar esta noche.
En la radio, todo pasa en COPE. Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar. Pero también tienen otro gran poder, luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad, colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 10 de febrero.
Detrás de esos números hay personas, hay familias, con hijos, abuelos, comunidades enteras. Pero estos datos no nos deben hacer abandonar la esperanza, porque tenemos manos y nuestras manos son capaces de mucho. Y entre todos podemos buscar ese futuro para la fraternidad del que habla el Papa Francisco en el número 107 de la encíclica Fratelli Tutti. En 2022 la diócesis de Madrid demostró con creces su solidaridad y su amor al hermano. Os pedimos seguir poniendo vuestras manos a trabajar en esta nueva campaña para entre todos conseguir frenar esa desigualdad.
Es la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid, Pilar González Adrados, ante el lanzamiento de la 64 campaña anual de Manos Unidas, que este año tiene como lema «Frenar la desigualdad está en tus manos». Tres duras frías para para situarte. 3,5 millones de personas mueren de hambre cada año en el planeta, 1.300 millones de personas sufren pobreza y casi 700 millones viven en pobreza extrema. Está claro que la riqueza no llega a todos los pueblos por igual. Bueno, pues me vas a permitir que convirtamos precisamente esas cifras en personas, en rostros, y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien todo esto. Ella es Virginia Alfaro, es miembro de Misioneros Seglares Vicentinos, MISEVI, que actualmente desarrolla su labor en Angola. Ella conoce, digo, muy, muy bien esta labor que desarrolla Manos Unidas, que se puede llevar a cabo gracias a Manos Unidas. Virginia, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes madrileños y madrileñas.
Bueno, oye, Honduras, Mozambique, los últimos tiempos estaba contando Lobito, ¿no? La tercera ciudad más grande de Angola, donde coordinas, creo, un programa de intervención comunitaria que pone el foco, creo, en la infancia y en la mujer, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hacéis allí?
Exactamente. Con Manos Unidas desarrollamos una serie de actividades y de intervenciones dirigidas especialmente a la primera infancia, menores y a mujeres, por ser un colectivo que vive en desigualdad. Uh-huh. Y bueno, pues son actividades educativas, desde la educación preescolar, el acompañamiento de la educación primaria, hasta algunas formaciones y capacitaciones con las mujeres para que puedan generar ingresos de una manera más eficaz y por lo tanto también mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Uh-huh. Tú eres titulada en educación especial, en todos esos lugares de los que he hablado, pues de alguna forma has estado involucrada, ¿no?, en diversos programas socioeducativos, decía, con menores, en exclusión social, pero creo que además ahora has alargado un poquito esa edad de atención, porque creo que también coordinas el centro de formación de líderes juveniles. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que hacéis allí?
Exactamente, desde MISEVI tenemos la convicción de que para que existan cambios significativos en la sociedad es importante que se formen nuevos líderes, ¿no? Uh-huh. Y por eso la opción por la juventud, tanto jóvenes femeninos como masculinos, que son el presente. Los jóvenes no son el futuro de la sociedad, son uh-huh. el presente de la sociedad, y que puedan de alguna manera aportar a través de un espíritu crítico, un espíritu solidario, una convicción en la participación política y pública, pueden ir transformando esa realidad social y que en un futuro la sociedad pueda ser más justa, más equitativa y más fraterna.
Durante los próximos 12 meses, Manos Unidas va a centrar el trabajo en denunciar cómo la desigualdad, ¿no?, se ha convertido en la mayor amenaza a nivel mundial. ¿Cómo has constatado ese pisoteo, Virginia, de la dignidad, de los derechos fundamentales en esos lugares en los que has estado?
Esos lugares en los que he estado corresponden a la mayoría de los lugares y de la situación de la humanidad. Me gustaría que pensásemos un poquito cómo nuestra sociedad, aunque tengamos también que evolucionar y desarrollarnos, pero es una privilegiada porque pertenece a un porcentaje mínimo de la población que tiene garantizados ciertos beneficios sociales, que tiene garantizado un bienestar social. Y realmente la mayoría de la población vive en desigualdad, vive en situación de vulnerabilidad, de exclusión, de extrema pobreza. Por eso estamos llamados nosotros, que hemos recibido, bueno, sin merecerlo, ¿no?, otra condición y que disfrutamos de otra realidad, a ser solidarios, a compartir y desde nuestras posibilidades a dar nuestro aporte para que en otros contextos esa desigualdad vaya reduciendo esa brecha.
Evidentemente, en los países desarrollados como el nuestro, la pandemia ha tenido una influencia social y una repercusión, ¿no?, en la situación económica y social. En Lobito, tras el confinamiento, creo que tú decías que a la vuelta no ha sido una prioridad, ¿no? De hecho, por ejemplo, ha arrojado, creo, unas alarmantes cifras sobre el abandono escolar, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. La pandemia, más que por el efecto en salud, que no fue tan grave, y la malaria sigue siendo el principal motivo de muerte en Angola y en otros países africanos, pero sí ha tenido muchas causas económicas, sociales, y en este caso, bueno, pues no teníamos la posibilidad de una educación online, no teníamos la posibilidad de continuar con un curso escolar, y fue suspendido durante muchos meses, casi un año lectivo, y eso ha generado un abandono, bueno, grande, grandísimo, de nos abre otra brecha de analfabetismo, ¿no?, otra generación que no volvió a la escuela. Con Manos Unidas hicimos también un proyecto de regreso a las aulas a través de kits escolares y ha garantizado por lo menos que un grupo de niños y de niñas puedan vencer esta barrera que la pandemia creó y que continúen efectivamente en la sala de aula y continuando con su educación primaria.
Uh-huh. Desde Misevi, percibir la situación de pobreza y exclusión, ¿no?, en estos barrios con preocupación. La prioridad, tú lo decías ahora, con Manos Unidas, es un proyecto, creo, en el barrio de Caballa, en concreto en un centro para atender a la situación de vulnerabilidad de la mujer. ¿Qué es lo que pretendéis hacer especialmente o potenciar durante este año?
Bueno, queremos sí dotar de competencias que puedan traducirse en generación de ingresos también, uh-huh, y también en un apoyo psicosocial para el empoderamiento de la mujer. Esto es para que ella pueda tomar las riendas de su propia vida y de su familia, porque la mayoría de las familias están lideradas por mujeres. Tenemos el desafío, ¿no?, de crear nuevas oportunidades para que estas mujeres puedan entonces también mejorar su calidad de vida y la de sus propios hijos.
Uh-huh. Desde tu punto de vista, y casi es la última que te hago, cuando uno viene o vuelve unos días a un país como este, ¿no?, yo te preguntaba, ¿qué lectura haces de forma real también de ese lema, ¿no?, de ese frenar la desigualdad está en tus manos? ¿Cómo podemos desde aquí también echar una mano para frenarla?
A mí me parece que el lema es una provocación, en principio, ¿no? Nos hace darnos cuenta de la responsabilidad social y de la responsabilidad individual que tenemos frente a la desigualdad que existe en nuestra familia humana, sin fronteras y sin barreras. Pero al mismo tiempo también es una motivación para que podamos ver lo poderosas que pueden ser nuestras manos y las grandes transformaciones que puede hacer, en este caso a través de la contribución económica con Manos Unidas, que lo hace llegar a sus socios locales y llega hasta destinatarios que son los participantes de nuestros proyectos.
Bueno, pues la 64 campaña anual de Manos Unidas con ese lema, frenar la desigualdad está en tus manos. Hoy te recuerdo, celebramos el Día del Ayuno Voluntario y el domingo en la Jornada Nacional de Manos Unidas con la misa a las 10:30 de la mañana desde la parroquia de Santa María de la Antigua de Vicálvaro, que va a presidir el cardenal Carlos Osoro. Virginia Alfaro, miembro de Misioneros Seglares Vicentinos, que sigas con tu preciosa labor, ayudando a tanta gente y haciendo feliz pues la infancia de esos niños allí en Lobito. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y bueno, que sea una labor de todos en conjunto.
Tenemos una gran labor, claro que sí. Bueno, como cada año, las vicarías de la Archidiócesis de Madrid asumen la colaboración en proyectos concretos de Manos Unidas para quienes van a ir destinados los fondos recogidos en esta campaña de 2023. Por ejemplo, la Vicaría 7 este año va a apoyar la mejora de la seguridad alimentaria en India frente a la sequía. También la Vicaría 2 va a respaldar en esta ocasión un proyecto de atención oftalmológica en el barrio popular de Yaoundé, en Camerún. O, por ejemplo, la Vicaría 3 con la mejora de la seguridad alimentaria y la producción a través de sistemas de riego en Malawi, y la 4 con un programa comunitario de salud en el distrito de Laldiput, en India. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:50, entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 10 de febrero.
La Iglesia no puede renunciar a estar presente y activa en los múltiples ámbitos de la vida pública, a pesar de que se le acuse de no resignarse a perder el protagonismo histórico que tuvo en otros tiempos y de que algunos interpreten esa presencia como una nefasta tutela sobre un mundo que quiere ser adulto. La fe cristiana, por el mandato de amor al prójimo, motiva y moviliza la obligación de participar en la vida pública. No podemos inhibirnos ni sentirnos indiferentes ante tantos asuntos que afectan al bien o al mal de nuestros conciudadanos. Todo lo contrario. El amor al prójimo nos lleva a participar en los asuntos de la vida política tratando de promover el bien común de nuestros conciudadanos. Este es el objetivo de lo que llamamos caridad política, un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres en favor de un mundo más justo y más fraterno, con especial atención a las necesidades de los más pobres.
Escuchabas al vicario general de nuestra archidiócesis, Abelino Revilla, que va a pronunciar el domingo la charla Situación actual de las relaciones entre fe y política en España, en el marco de la jornada Espiritualidad Militante y Caridad Política, que se va a celebrar este fin de semana en el Salón de Actos de la Parroquia de San Juan de la Cruz, organizada por el Movimiento Cultural Cristiano, en homenaje a Guillermo Rovirosa, en proceso de beatificación, y Julián Gómez del Castillo, ambos militantes cristianos, y que va a inaugurar mañana a las 10 de la mañana el cardenal arzobispo de Madrid. Voy a saludar y hablar de todo esto con el responsable de comunicación de este movimiento, Alberto Mangas. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. Bueno, una jornada dedicada a reclamar, ¿no?, cómo la caridad política y la espiritualidad van de la mano a través de la vida, del testimonio de estos dos militantes, marcada, Alberto, por su amor a Cristo, la Iglesia, a los pobres. Yo creo que es un tema que sigue, desde luego, teniendo una plena actualidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros marcamos este tema porque tanto la espiritualidad militante y ese seguir a Cristo, a la Iglesia, a los pobres, de una forma solidaria, de una forma entroncada en la espiritualidad militante y en la espiritualidad laical, lo vemos fundamental para el siglo XXI. Ellos han sido militantes conversos, con la fuerza que tiene la conversión, su conversión, como hemos dicho, a Cristo, a la Iglesia y a los pobres, entregados a esta tarea. Y esto supone frutos siempre en la caridad política. Creemos que están perfectamente unidos tanto la espiritualidad militante, que es, al fin y al cabo, fe vivida, y la caridad política, ¿no?
Además de esta charla que escuchábamos de nuestro vicario general, habrá otros importantes ponentes estos días. Por ejemplo, el tema central de la jornada lo va a abordar el arzobispo de Valladolid, pues se va a hablar de la promoción de la mujer en el mundo, en la Iglesia. La verdad que todos son temas que les preocupaban y ocuparon sin lugar a dudas, ¿no?, la vida de estos dos militantes de los que estamos hablando.
Sí, necesitamos una espiritualidad encarnada, y es de alguna manera lo que va a plantear, creo, don Luis, para que afronte los desafíos de este siglo XXI, que tanto materialismo, que tantas filosofías e ideologías nos llevan a hacer del hombre, a creer que el hombre no es persona, que el hombre está sujeto al materialismo actual, ¿no? Y creemos que es importante destacar y rescatar lo humano, ¿no?, en la época del poshumanismo y transhumanismo, ¿no?, que estamos viviendo. Y por otra parte, la aportación de doña Lía Cervino sobre la promoción de la mujer en el mundo de la Iglesia, creemos que la mujer, ella puede aportar mucho sobre la aportación de la mujer, de la maternidad y de la mujer, tanto como consagradas o como laicas o en familia, a la construcción de un mundo más justo, ¿no?
Guillermo Rovirosa y Julián Gómez del Castillo fueron inseparables, ¿no?, desde aquella primera asamblea de la OAC en la que se conocieron, ellos estaban convencidos de que todo converso cristiano tenía que ser militante y por ello se entregaron plenamente, ¿no?, a la evangelización como indiscutibles promotores. Una actitud militante, Alberto, inseparable del cristianismo, aunque muchos piensen que esto no es posible, ¿no?
Claro, no se puede separar, digamos, la lucha por la justicia de la fe, porque es intrínseco a nuestro ser cristiano, a ser católico, ¿no? Ellos vivieron como conversos esa solidaridad con los últimos, porque en la época de España de la posguerra, con las dificultades económicas que todas las familias tenían, sobre todo las familias obreras, y ya Julián, pues ya cogió ese testigo, nos lo presentó a muchos militantes de España y también de Iberoamérica, con la importancia que eso tiene para Iberoamérica, ese testigo de poner a los pobres de la tierra, no solo ya a los marginados en España, sino a los empobrecidos del mundo, y luchar contra las causas de esas injusticias. Y eso es caridad política, que no es solamente política de partido, sino también el ejercicio de esa caridad en múltiples plataformas, en múltiples formas, pero que siempre vayan teniendo el tronco del Evangelio en su quehacer.
Te hago una más. Ellos pusieron en marcha un periódico que luego cerró el franquismo, la editorial Voz de los Sin Voz, el intento también, creo, de fundar un partido político. Estamos hablando del movimiento cultural cristiano, a los que no le faltaron iniciativas en esa lucha por hacer presente ¿no?, esa espiritualidad militante, y que tiene también esto una enorme actualidad, y hay que pensar también en esas nuevas formas, ¿no?
Claro, ellos fundaron la editorial Zix, que es ZYX, los últimas letras del abecedario, por aquello de los últimos de la tierra, que fue la editorial más importante del franquismo, tanto Julián como Rovirosa estuvieron ahí, y después la editorial del Movimiento Cultural Cristiano, Voz Sin Voz, que tiene múltiples títulos y está en Iberoamérica presente también, y después, por supuesto, la experiencia del partido político, pero hay múltiples formas que seguimos ensayando para este siglo XXI que comienza y que podemos intentar entregar a las nuevas generaciones con el tronco del Evangelio y con la formación de conciencia política, que es importante, la promoción de conciencia, no solo la objeción de conciencia, la promoción de conciencia.
Pues la jornada Espiritualidad Militante y Caridad Política, que como te decía se celebra este fin de semana en ese Salón de Actos de la Parroquia San Juan de la Cruz, organizada por el Movimiento Cultural Cristiano. Nosotros, lo va a inaugurar mañana, te lo decía, a las 10 de la mañana el Cardenal Osoro. Le agradecemos muchísimo al responsable de comunicación del movimiento, Alberto Mangas.
Muchas gracias.
El que nos haya acompañado. Un abrazo muy fuerte y buena jornada.
Muchas gracias, un abrazo.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 10 de febrero. Nosotros, ya lo sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia en Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En el mundo hay 2,5 millones de víctimas de trata y, sin embargo, por cada una existen otras 20 sin identificar. Una lacra, la del tráfico de personas, que solo es equiparable en números al de drogas y armas.
La prostitución, la verdad, que fue muy difícil. Vivir el proceso, encontrarse con tanta gente desconocida a diario, que no era uno ni dos, eran un montón de hombres, a veces hasta mujeres.
Esta mujer no quiere que digamos su nombre ni su país de origen. Llegó muy joven a España y sus explotadores la amenazaron para que no contase en qué condiciones se encontraba trabajando, así que prefirió aislarse para no tener contacto con nadie. Esa soledad le hizo caer en una depresión y varias adicciones.
Tuve que entrar a las drogas para poder resistir el trabajo duro, que era 24 horas, 7 días a la semana. Para mantenerlos contentos a los encargados de los pisos, preferíamos mejor no descansar.
En más de una ocasión pensó en quitarse la vida, pero nunca se atrevió a hacerlo. Fue con el paso del tiempo, gracias a personas que conoció próximas a la caridad, que consiguió tener una segunda oportunidad. Y nuestra protagonista no es la única. Hay miles de víctimas en todo el mundo que han podido recuperar sus vidas gracias a las asociaciones que les han ayudado. Historias como esta te las cuenta todos los viernes aquí en COPE, Irene Pozo, en La Linterna de la Iglesia, a partir de las 10:30 de la noche. Nosotros seguimos contando toda la actualidad de este viernes, enseguida aquí en Mediodía.